Casa Tarradellas us ofereix aquest espai. És un quart de 12, avui comença a treballar el Barça de Pep Guardiola, aquest cap de setmana va començar a l'Espanyol de Márquez, però abans que això, i abans de passar pel Camp Nou per saber com va aquesta presa de contacte amb els jugadors, és una manera de treballar sui generis, perquè de fet es van a fer una prova mèdica, no? Diguéssim, una revisió mèdica. Saludarem, crec que és a l'aeroport de Frankfurt, Emilio Pérez de Rozas. Emilio?
Sí.
Com estàs?
Doncs aquí, quasi plorant. Sí,
que... Bueno, home, escolta una cosa. Avui, els diaris, però singularment l'Avui en portada, publica la fotografia del moment en el que el Pedrosa s'encasta contra la paret, que afortunadament està colxada, diguéssim, no? Té una protecció d'escuma blanca.
Airfence, se llama.
Que, escolta'm, si no protegeixen, aquest noi es deixa aquí, per a més pica amb el ventre i pica amb la panxa, o sigui, s'hauria pogut esventrar aquí el nano.
La veritat és que, perdona, Antoni, la veritat és que no es va fer res. Les lesions que tens no se les va fer quan va xocar contra aquest, diguéssim, aquest airfens, que és com una mena de flotador grandiós, no?
Sí.
O sigui, que és d'aire, està ficat d'aire i està enterrat sota la terra, perquè tampoc amb els peus o amb el cap es puguin ficar, diguéssim, sota, no? Ell es va fer tot el mal quan va... pues recórrer pues quasi 300 metres per terra amb la gravilla i amb tot això, i ell anava a 240 per hora amb aquell puesto. Sí, i ara, bueno, ara a les 12 li fan una altra ecografia, sobretot al canell esquerre, que sí. és el que diuen que tenen més, diguéssim, més delicat, i no saben del tot si ho té algú trencat, si el tindrà d'operar amb microcirurgia o podrà anar a Estats Units.
Jo no hi entenc gaire, però he vist altres grans premis amb aigua i m'ha semblat que no caien tant com ahir. O no?
Bueno, jo crec que ell va posar un ritme molt alt des del començament, no? Pensa que ell sempre s'hi ha dit que bueno, que no anava bé en aigua, i era veritat, també li passa a Lorenzo. I ell ha fet uns entrenaments, diguéssim, privats, secrets, amb uns circuits que els han... hi ha circuits que els poden inundar, i llavors ells practiquen i tal. I la veritat és que ell ha estat tot un any entrenant-se moltíssim, i jo crec que ell desitjava, d'alguna manera, fer una gran carrera un dia en pluja. Ja va fer uns entrenaments fantàstics el dissabte a Assen, a Holanda, i ahir pensava que era el seu dia per trencar tot aquest malefici, no? I la veritat és que ho estava aconseguint, perquè quan va caure ja portava quasi 8 segons con, d'avantatge a Stone i a Rossi, però bueno, mira, va tocar el fre i es va caure.
Aviam si el deixen anar a Estats Units. Aquí tenim els estudis en Lluís Canut. Què tal, Lluís? Bon dia.
Bon dia, Antoni.
Bon dia també, Ramon Besa.
Bon dia.
I em diuen que podem saludar en línia també en Josep Maria Casanovas. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Antoni.
Bé, doncs, senyores i senyors, avui comença a treballar el Barça de Pep Guardiola. El que sembla que no començarà a treballar, podríem dir que això tampoc no és novetat, és Ronaldinho, que sí que vindrà a Barcelona, però per acomiadar-se, no?
Això és el que sembla, no? I com a mínim hi ha una oferta formal del Manchester City, que hauria estat l'argument que ha fet servir el Barça perquè si vol anar als Jocs Olímpics de Pequín i vol negociar amb el Manchester, doncs el que s'imposava, més que un altre conflicte, doncs era buscar una solució perquè ell pugui signar un nou contracte, pugui anar als Jocs Olímpics de Pequín i ja està. S'ha de veure si és veritat que això del Milan, una vegada més, ara diuen que Galliani viatjarà avui aquí per intentar convèncer Ronaldinho, que també el volen. Evidentment, l'oferta econòmica del Milan, pel que sabem fins ara, han estat de 15 milions d'euros, sembla que va ser l'última, al marge de ser utilitzat electoralment per Berlusconi i per tota la història, que m'imagino que el Barça també li farà pagar la penyora, no?, de tota aquesta propaganda que ha fet, però s'imposa una solució a 24 hores perquè no arrossegar un conflicte amb un altre que ja s'arrossega, que serà més difícil segurament que el de To. És a dir, si es vol començar la temporada bé, jo crec que s'han de resoldre, com més aviat millor, tota aquesta sèrie de contenciosos, un cop ja la directiva, per bé o per mal, ja n'ha resolt un.
On creieu que acabarà, en Ronaldinho? Manchester City,
o
què?
Sí, jo...
Digues. Sí.
No, dic que aquí ha fet el primer que ha sigut comprar els diaris italians, perquè ja saps que això de les motos també és molt important per ells, i tots els diaris diuen que bueno, que Rodalí ja ho té fet amb el Milan, i que com sempre el el que està fent el Galliani i el Milan és treure un preu irrisori que pagar al Barça. Entre altres coses, li diuen al Barça que si es classifiquen l'any que ve per la Champions, aleshores que el Barça guanyarà molts diners, no?
Ah.
O sigui, imagina't ja com estan aquesta gent intentant emportar-se el Ronaldinho, doncs això, amb un acord amb ell, com sempre, fantàstic, però per pagar el Barça una misèria.
Ja. Ara, per
a
què?
Mi sembla impossible,
A tu et sembla impossible?
Per a mi sembla impossible que pugui anar al Manchester City, perquè, a veure, Manchester, primer lloc, és una ciutat de 800.000 ciutadans, i el City és el segon equip de Manchester, per tant és com si anés a l'Espanyol de Manchester, i no ho dic amb to pejoratiu. Per tant, jo crec que el Barça té aquesta oferta, però finalment el jugador només anirà on vulgui anar. Intentaran una mena de traspàs amb una clàusula de cessió per recuperar el tal, però el Milan no pagarà el que paga el Manchester City, i el Barça tindrà que fastiguejar. Això és lamentable. Però el jugador sempre acaba manant.
Jo tinc els meus dubtes que Ronaldinho continuï sent un jugador desequilibrant. És a dir, el Ronaldinho que hem conegut, jo tinc la impressió, em puc equivocar, fins i tot diria que voldria equivocar-me, que s'ha acabat. Per què el vol el Milan ara?
Home, perquè en definitiva, per molt que tinguem aquests dubtes, i jo també em sumo a aquest interrogant enorme que tu et planteges, Ronaldinho en aquests moments encara és una ganga al mercat, perquè pels preus que es paguen per uns i el que el Milan el pot arribar a treure, que és un preu baixíssim, home, el Milan, vull recordar tot un seguit de fitxatges que ha fet al llarg dels últims 5-6 anys, que sempre ha anat allò a les rebaixes de les rebaixes. Recorda que Rivaldo va treure sense pagar res. A Ronaldo, quan va haver de marxar ja del Madrid fastiguejat i amb una situació insostenible, també el va treure de rebaixes. Ara torna amb una operació d'aquestes sí, sí. característiques. La veritat és que fins ara cap d'aquestes operacions, futbolísticament, li ha funcionat. Però bé,
un moment, Emilio.
Aviam, al final... també hem de començar, això és com un mercat immobiliari en definitiva, això és un
i qui és la subprime?
No, i encara que estigui en crisi el mercat immobiliari, això és com un mercat, tu has de vendre quan el jugador està a ple rendiment perquè en trauràs del màxim, i després tu has d'anar a comprar quan intentis veure que el jugador aquell no està en el millor moment per intentar treure el preu
per seguir amb el teu símil, el Ronaldinho ara és un pis amb poques possibilitats.
Però en una zona boníssima.
En una zona boníssima. Sí, bueno, aviam. Emilio, digues.
A la zona alta.
Aviam, digues.
Toni, a la pàgina del costat on anuncien que és el R-Day, és el dia DR, va de la Gaceta, publica una informació en tots els jugadors golejadors que es poden comprar, ¿vale?
Sí.
I diu, Adebayo, 35 milions d'euros. Aranzabal, 20 millones de euros, Benzema, 45 millones de euros, Berbatov, 40 millones de euros, Drogba, 25 millones de euros, Huntelaar, 25 millones de euros, Pavlyuchenko 22 millones de euros,
Robinho,
35 millones de euros, Ronaldo, 100 millones de euros, Villa, 40 millones de euros. O sea, es decir, es lo que dijo el Lluís, o sigui,
sí.
Es veritat que no se sap per què el vol al Milan, però és veritat que és una ganga en aquest moment
per vendre samarretes.
Sempre i quan el Barça accedeixi a fer totes aquestes martingades per treure-se'ls del damunt, no?
Però en qualsevol cas, especulacions del mercat al marge, tots coincidirem que al capdavall Ronaldinho mereix una sortida digna.
No, sí, home,
és a dir, no tindria sentit avui que Ronaldinho aparegués aquí o que no es presentés, que el club el sancionés, per molt que estaria en tot el seu perfecte dret al Barça de fer-ho, però per tot ja el que ha representat Ronaldinho, el millor és que es busqui una sortida dialogada, pactada, evitem aquí numerets que prou ja se n'han vist en les últimes setmanes, i que Ronaldinho, escolta'm, surti de la millor manera possible pel Barça i per ell, i que es tanqui el millor possible aquesta història, que va ser molt bonica durant bona part de temps, i que finalment doncs no ha tingut... No,
deixeu-me que passi un moment, disculpa Ramon, pel Camp Nou. Xavi Campos, bon dia.
Bon dia.
Ha acabat ja la remissió mèdica dels jugadors?
No, segueixen fins a la una ben bé, no acabaran, seguiran aquesta tarda, fins i tot demà al matí més proves físiques, i no serà fins demà a la tarda que veurem el primer entrenament de Pep Guardiola.
Ja. Algú ha dit alguna cosa? Has vist alguna cosa? O només són jugadors entrant en unes oficines, diguéssim?
Va, en el centre mèdic que hi ha aquí al Camp Nou. Per passar les proves, vaja, sí, la típica imatge del jugador amb ventoses al pit, corrent sobre una cinta, d'altres tirat, fent-li diverses proves analítiques, però poca cosa de futbol. La pilota avui no la veiem.
D'acord. Doncs,
deixa'm una cosa, sí. Que felicite Xavi Campos per la gran feina periodística que ha fet durant tota aquesta crisi que hi ha hagut de directiva al Barça, perquè vaja, les dades que ha estat aportant, fins al punt de dir-nos quin menú d'empanadilles fideus japonesos van menjar els directius en aquella famosa reunió que havia de ser clandestina i que ell mateix
la va descobrir, no?
De destapar, em trec el barret davant de la gran feina periodística que ha fet aquests dies.
Ens hi sumem, aquesta lògica que acaba de fer en Lluís Canut. Xavi.
Gràcies, sí, gràcies.
Alguna cosa més per aquest matí o podem tancar de moment línies amb el Camp Nou?
Vaja, no, per aquest matí el Camp Nou, poca cosa més. A la una esperem Pep Guardiola que oferirà una roda de premsa i cap a aquella hora, no aquí al Camp Nou, sinó a l'aeroport del Prat, s'espera l'arribada de Ronaldinho, del qui estàveu parlant.
Gràcies, Xavi.
Fins ara.
Anaves a dir, Ramon?
No, que dic que des de l'Eurocopa ningú sap quin és el preu de tassació d'un futbolista. S'ha parlat dels 90 milions d'euros que podia pagar el Madrid al Cristiano Ronaldo, però, per exemple, Benzema no val avui els 50 milions que li demanaven al Barça. Benzema va fer una mala Eurocopa, o gairebé no va jugar. És a dir, no hi ha una tassació d'un pis de dir, escolti, barri de Gràcia, quan costa dues habitacions, no se sap. Pot ser que el Madrid cregui que hagi de pagar 90 milions d'euros per un...
Ara ni els pisos, dic.
Bueno, vull dir que no se sap ni si li convé el Madrid Cristiano Ronaldo. El que sap és que Cristiano Ronaldo, com deia el Josep Maria, li convé per vendre samarretes, perquè si no el negoci no funciona. O sigui, el Madrid té un equip o un bon equip, però no hi ha ningú que vengui samarretes. Ni el Raúl ven samarretes, ni l'Sneider és un jugador que vengui samarretes, ni el propi Schuster ven samarretes, ni Van Nistelrooy ven samarretes, i s'ha de capitalitzar, i s'ha de buscar el negoci, fer moure la roda del cercle virtuós aquest. Però fins que no hi hagi un efecte dominó, que algú s'atreveixi a posar preu a un futbolista i a partir d'aquell preu, recordo el cas de Pepe l'any passat. És a dir, Pepe marca una barrera quan es paguen 30 milions per un central i a partir d'aquí, doncs, molts jugadors, me'n recordo les manifestacions de Soriano i de la gent del Barça que deien, ostres, aquest preu ha rebentat el mercat. Doncs jo ara crec que fins que no es faci la gran operació, si és que es fa de Cristiano Ronaldo, què pensa fer el Manchester, com el substitueix i no es fa aquest efecte dominó, no es farà res. I pel que tinc entès, puc estar equivocat, el Barça no tremola. O sigui, i acabo, perdona, Antoni,
sí, no,
perquè, pel que jo sé, Guardiola només ha tingut converses amb dos futbolistes dels presumibles descartats, Márquez i Henry. Ni va parlar amb Eto'o, ni va parlar amb Ronaldinho, ni va parlar amb Deco.
Sí, i Agut Johnson, em recordo de Agut Johnson, que encara està per aquí.
Però vull dir que d'alguna manera ell creu que Henry pot ser el davanter centre, creu que Boyan pot ser una bona alternativa, i el tercer no necessàriament ha de ser Adebayor, pot ser Trezeguet, de qui va sortir perquè ell buscava un jugador estil Larsson, és a dir, un tio que faci gols però que sigui capaç de jugar diferents rols, no un tio que digui, escolti, quan comencem que em poso la samarreta.
D'aquí res, un minut i mig tornem per parlar de la temporada de Guardiola sota la pressió que significa saber que d'aquí dos mesos aproximadament els socis compromissaris hauran de votar si volen o no la continuïtat del president Laporta.
Avià, i què fa un entrenador de futbol?
El mateix que a casa Tarradellas. Agafa la millor base, tria els ingredients més bons i els posa a escalfar. Com una pizza de casa Tarradellas. I en 8 minuts, tu gaudeixes del que més t'agrada.
Com m'agrada el futbol.
Com t'agraden les pizzas.
Casa Tarradellas, només sabem fer les coses bones. Catalunya Ràdio.
Maria, sí que tens pressa. Me'n vaig corrents cap a casa, que li ha vingut la regla a la meva filla i ho passa tan malament, ja no sé què donar-li.
Això és que no coneixes les arcocàpsules Onagra. L'Onagra és una planta que actua sobre l'origen del dolor. La meva filla en pren i de la regla ni se'n recorda. I a més li deixen una pell estupenda. Va, apunta't el nom i demanen a la farmàcia. Arcocàpsules Onagra.
Demana ja una guia d'arcocàpsules a la farmàcia.
Arcocàpsules. Funcionen.
Per sopars especials, que no vas tenir.
Dues badobles amb formatge...
Per cotxe dels teus somnis. Per l'illa, que et vas perdre.
Benvingut al poble, jove.
Pasqual et dona el que la hipoteca et pren. Mira'n els packs de llet Pasqual Clàssica i Calcio. Et retornem l'import de la teva hipoteca durant un any perquè te'l gastis en el que vulguis.
Grup Llet Pasqual, empresa copatrocinadora de la Barcelona World Race.
5 anys a l'empresa i sempre igual. El correu, els arxius, això no és el que jo volia.
Vols millorar professionalment? Programa de comptabilitat i fiscalitat d'educació online.
Doble titulació universitària UOC. Truca'ns al 902 10 14 10.
Educació online, ara és el moment.
902 10 14 10.
Descobreix les noves eines de participació de Catalunya Ràdio a través de catradio.cat/en directe. Si vols aprofundir en els temes que tractem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio, connecta't a catradio.cat/en directe. Mira la ràdio d'una altra manera.
Són 11:45. I aquesta és la tertúlia amb l'Emilio Pérez de Rozas, el Ramon Besa, el Lluís Canut i el Josep Maria Casanovas. Ramon,
com... Estava mirant algun classificat d'aquests a l'avantguàrdia si apareixia alguna oferta per algun futbolista, allò que ara ja s'anunciessin.
Home, tenint en compte que en els classificats dels diaris en general ha baixat molt l'anunci de pisos, és possible que comencin a posar de futbolistes que es pagarien bé. Fins a quin punt creus tu que pot ser una pressió suportable el fet que el president del Barça digui jo em veig capaç de revertir la situació i per tant guanyar la confiança dels socis a l'Assemblea de Compromissaris, tenint en compte que en el món del futbol normalment revertir la situació i guanyar-se la confiança vol dir que la pilota entri?
Bueno, és això, si és l'equip el que aguanta el club. Fins ara havíem convingut que aquest club era suficientment fort com per aguantar que l'equip perdés una temporada sense fer res, que és el que va passar la primera, és a dir, no passa res. Ara dues ja és més difícil i ara s'ha revertit. Amb la posició de debilitat que té la junta directiva en aquest moment, se suposa que té un recorregut a curt plaç perquè les feines, tots ho han dit els que han sortit, estan ben fetes, hi ha un pla de negoci, hi ha un pressupost tancat, hi ha una sèrie d'operacions, per tant aquest club deu tenir un recorregut, no sé si 3 mesos, 4 mesos, perquè tothom ha fet una feina impecable. És a dir, el que s'ha visualitzat de la dimissió de la directiva és que se n'anaven perquè no plegava la porta, més que no pas per el resultat de la moció de censura, que crec que és el gran debat que hi ha avui dia. És a dir, la sensació que s'ha transmès és que la junta ha plegat perquè no plegava la porta, perquè era d'alguna manera un vot contra la porta, no pas del resultat de la moció de censura. Bé, la gestió de tot això, en qualsevol cas, i per moltes interpretacions que es facin, és que la pilota depèn ara de si entra o no entra la pilota. Si la pilota entra, evidentment, la cosa serà més calmada. Ara, és molt més fàcil, sense menys tenir els socis, controlar una assemblea de compromissaris, que no pas un vot de censura, que no pas determinant referèndums. I això és el que més ens sap greu del mandat de Laporta. Més enllà de que ell té tot el dret a interpretar els resultats com vulgui, el Barça durant 5 anys no ha fet res per reformar l'assemblea de compromissaris. Quan hem parlat dels òrgans de control socials, una cosa que em faig molt pesat, crec que aquest club no ha evolucionat amb cap, ni amb el síndic, ni amb els presidents de les diferents comissions, ni amb cap. És a dir, s'ha fet que això anava tan bé i podies estar d'esquenes als socis tranquil·lament. Ara, si el propi Laporta ha menys tingut, repassem igual que va passar a l'època de la moció de censura, totes les declaracions que va fer Laporta des de l'oposició respecte als òrgans de control social, i mirem què és el que ha fet el president durant el seu mandat. Cap. Per tant, això té un punt de feble de dir, bé, la sensació és que ell és capaç de governar l'assemblea de compromissaris si l'equip, evidentment, té una certa resposta a l'eliminatòria de la Champions, sobretot, que és la més important.
Emilio, tu creus que és una pressió massa forta per Guardiola?
Bueno, jo el primer que crec és que Guardiola està molt tranquil, li fa molta il·lusió i és igual que tingui aquesta pressió o una altra, perquè la pressió se la fica ell i ell està absolutament convençut de que tirarà endavant. Ara bé, hi ha una cosa que jo crec que és molt important, que és el fet de dir a veure si realment aquest cosquilleo que té la massa social o que s'adivina la massa social és un cosquilleo real, és veritat, hi ha un fons de dir això no pot ser, aquest president no s'agrada, això ha fet malament això, o acaba sent, com sospito, també un club de futbol normal i corrent, on quan arribi la gent a l'assemblea, si el Pep ha guanyat 0-3 i 3-0 tots els partits fins aquell dia, s'acabarà tota la gresca i em tirarà endavant i tal. Ara es pot veure de veritat si realment hi ha algú que preocupa la massa social, que és més enllà dels 2 anys de fracàs de futbolísticament. Mm-hmm. Ara es veurà.
Josep Maria?
Jo crec que si guanyen, perdona, Toni, que si guanyen i es veu un bon equip i es veu que germanor i es veu cultura del treball, jo crec que aquesta assemblea, com totes, serà perfectament conduïble per l'autoritat.
Josep Maria?
Jo crec que el canvi és més necessari que mai al Barça. És a dir, aquí venim de 5 temporades amb el Rijkaard, i d'aquestes 5 temporades, diguem que 3 han estat positives i exitoses, i les 2 últimes de descontrol i d'autogestió. Jo crec que ara és necessari que el Pep impulsi un altre estil, una altra forma de manar i una altra forma de tractar els jugadors. Jo crec que té un avantatge molt important, i és que els jugadors claus d'aquest equip són jugadors formats a la pedrera. És a dir, jo crec que comencem a valorar el Xavi i l'Iniesta com es mereixen, tenim el Messi i el Bojan, i això no ho havíem tingut mai a nivell ofensiu amb aquest equip. I per un altre costat, també una altra cosa molt important és que el Pep pot fer que el Barça, el soci, el senti molt més seu. És a dir, quan estem en un moment que la majoria de clubs anglesos són de multimilionaris que no sabem d'on han tret els diners, que resulta que el València ve un home com el Villalonga, el que havia estat a Telefònica, i ve com a gestor, i ve a vendre terrenys, i ve a fer especulacions immobiliàries. Aquí, el Barça, que encara no és una societat anònima, que jo desitjo i espero que no ho sigui mai, pot recuperar una miqueta aquest sentiment d'equip, i aquesta és la tasca que té que fer el Pep Guardiola. Jo estic molt il·lusionat i molt esperançat, perquè crec que el Pep li donarà una altra dimensió, un altre estil a l'equip. És a dir, amb el Rijkaard eren les figures, eren els cracs del Barça. No, ara té que tornar a ser el Barça el crac. I aquesta crec que és una tasca de conjunt i d'equip molt important que pot fer l'entrenador.
Lluís.
Jo diria que ens trobem davant d'un fet pràcticament insòlid, i és que la il·lusió que genera i que té en aquests moments l'entrenador és el que carrega d'energies el president, quan habitualment són els presidents els que han de donar suport als entrenadors, no? Per tant, ens trobem davant d'un escenari insòlid, i que bé, tot ara recau en mans sobre les espatlles de Pep Guardiola, quan de moment no s'ha estat capaç de portar-li aquí ni el davantercentre ni l'onze que necessita per acabar de completar el trencaclosques d'aquesta plantilla, i a dia d'avui espero que es resolgui un dels casos, però no s'ha solucionat ni el tema de Ronaldinho ni el de tot. Per tant, perquè Guardiola pugui desplegar tota aquesta il·lusió que ens consta que porta, també se li ha de fer la feina, perquè sense jugadors, per molta il·lusió que tingui un entrenador, pocs resultats pot aconseguir.
Una notícia d'aquest matí: Azcar Gorta, nou director esportiu del València. I pel que...
I tenen secretari tècnic, i tots aquells que havia el Koeman fet fora encara no els han netejat, continua el Renou i ara el Villalonga, i vinga, i fot-li d'alba.
Això el Barça ho ha fet a final de temporada, és a dir, la substitució per bé o per mal de Deco, de Ronaldinho i d'Eto, ho ha fet fora de competició, que és el que va fer Luis Aragonés competint amb la selecció espanyola, i el que va fer Koeman competint amb el València. Veurem cap on va, però és una, en aquesta línia.
Com heu vist el president aquests dies, d'ençà que dijous va quedar clar que no dimitia? Les entrevistes que va fer divendres aquí, aquest diumenge al periòdico, us sona amb capacitat de reinventar-se?
Home, jo diria una cosa, com a mínim em sona a la porta.
A la porta que havies conegut el 2003.
Sí, sí, no, el del 2003, el 2004, el 2005, la porta no canvia ni el del 2003 ni el del 97. Em sona a la porta, és a dir, si ara jo veiés aquí una ovelleta que vingués a dir que canvia el seu discurs i tal, arribaria un moment que no me'l creuria, perquè coneixem el Joan Laporta des de fa 11 anys, té un recorregut a la història del Barça, i per tant té una manera d'actuar i de pensar que no ha canviat, i que és allò com una persona disposada a lluitar contra els molins i contra tots els elements, que ell està convençut d'una sèrie de principis, d'una sèrie de coses. S'ha envoltat ara ja dels seus amics de l'infantesa, amb els que compartia pupitre i aula de col·legi, més algun que ha anat recollint pel camí de la història de la seva vida, i bé, està disposat a enfrontar-se a tot i a contra tot. És a dir, és la porta més desafiant que mai.
Emilio?
No, jo crec que és la porta més supervivent de tot, no? I sobretot, jo crec que té la sort, la immensa sort que ha tingut aquests dies, de que cap dels directius que s'han anat han explicat la veritat de per què se'n van. I llavors, quan aquesta gent podia haver fet molt de mal, si hagués dit el que està pensant de la seva manera de gestionar, de la seva manera de tractar-los, de la seva manera del seu tarannà com president del Barça, llavors jo crec que ell hagués tingut més dificultat per fer aquest discurs, que el sap fer, perquè amb això és el millor, i sobretot agafar-se, perquè ja s'ha agafat a Guardiola, o sigui, no ens enganyem, ell no ha convençut a ningú, no ha convençut que està en un projecte i ha utilitzat la imatge i el que significa Guardiola.
Ramon.
Però si aquesta gent, perdona, Toni, acabo, sí. Si aquesta gent hagués explicat alguna de les coses per les que se'n van, que no és només la lectura de la moció del resultat de la moció de censura, jo que és, no sé si hagués tingut una defensa tan correcta.
Ramon,
fins ara ningú s'ha reinventat dels grans líders d'aquest projecte, ni Ronaldinho, hem de veure què passa, ni Rijkaard ha estat capaç tampoc en aquestes dues temporades, ni Laporta. Però hi ha una cosa important de cara a Laporta, que és que havia perdut la confiança en la seva junta directiva i ara recuperar la confiança en si mateix. Que crec que això és un valor en aquests moments. En si mateix a partir d'amics, sí. Perquè de vegades les coses van com van, però vull dir, jo crec que la junta directiva s'havia perdut aquella complicitat que hi havia, i cadascú es marcava a cadascú. I crec que és, sobretot des de l'última remodelació, que encara no s'ha explicat, que va fer Joan Laporta a la seva junta directiva, quan d'alguna manera va desplaçar Ferran Soriano del poder del club li va buidar determinades competències perquè sospitava d'ell volia ser el seu candidat per les circumstàncies que fos, per bé que Marc Ingla apareixia com a vicepresident esportiu, però crec que a partir d'allà es van crear uns certs recels, unes certes desconfiances que han acabat patant. Ara, o sigui, que quan arriba el club no ha de mirar on són, perquè tots són amics seus i són còmplices, no? Fins a l'assemblea. Hi ha un paper, doncs, segurament de Jaume Ferrer, perquè tinc entès que aquí en aquesta pròpia emissora va dir que després de l'assemblea de compromissaris doncs es plantejaria si continuava o no, però que arribava. Però els altres, diguem, són amics de la infància, amics de projecte, i llavors això li dona un càrrec d'empenta. El que no sé si és que professionalment és bo pel club. És el mateix que deia Josep Maria en el sentit de que ara tenim un club més nostrat i tot això fa més feliços a la gent que sent més que un club. Ara no podem perdre a vista la professionalitat, perquè si no hi ha palada, si no hi ha pla professional, després creurem en coses que poden portar el club cap a un mal camí.
Casanova, si tanquem?
El que resisteix jo crec que guanya. Jo crec que la porta, quan és actiu, quan fa coses, quan es mou, funciona. Quan ell deixa que tot vagi pel curs normal i s'adorm, jo crec que se li passa l'arròs. Aleshores, jo crec que ell se n'ha donat compte que en aquest moment no té una altra alternativa que posar-se davant, apujar el Guardiola i confiar en els resultats. És una miqueta el que va passar amb el Rajoy. El donaven per mort i ha ressuscitat. Jo crec que la porta, si té l'ajut del marcador, se'n pot sortir endavant, però, evidentment, només amb el marcador.
Acabem fent aquesta unió d'immobiliària i futbol que deia abans en Canut. Us en recordeu del president del Madrid, aquell tan breu en el temps, Fernando Martín? Divendres les accions hi van caure un 34%. Aquest matí només obrir la borsa de Madrid li han caigut un 25%. Tant és així que li han suspès la cotització. I ara a la tarda reunien aviam què fan. Perquè s'han trobat que no li donaven un crèdit de 150 milions d'euros per poder pagar-ne un altre de 4.000 milions d'euros. O sigui, un total de deute de 5.100 milions. O sigui, que
aquest és aquell que els va castigar els jugadors que haurien d'entrenar el dia a festa convocant una roda de premsa dient-les que dia a festa...
Que li agradava respondre correcto, no correcto. Sempre la pregunta.
Nois, hem d'acabar.
Company, escolta'm una cosa. Deixa'm que m'erigeixi en nom portaveu de tots els que hem compartit durant aquests 14 anys aquesta tertúlia, perquè com que sóc el més antic i tu i jo vam
començar... Érem tertulians del Cuní.
Ah, exacte, i en algun llibre ja constem com a pioners del que han estat després les tertúlies
esportives.
Jo, en nom de tots ells, et vull agrair aquests 14 anys, sobretot, de llibertat per opinar, com ens has donat, i t'hem volgut portar el Ramon i jo, en nom de tots ells, del Ramon, de l'Emilio, del Josep Maria Fuster, de l'Àngel Alonso i de tots els que hem compartit aquesta tertúlia durant tants anys al matí, la tertúlia esportiva dels matins de Catalunya Ràdio, t'hem volgut portar uns detalls, uns petits obsequis. Mira, de la col·lecció de Pablo Hernáque, que a més ha pogut també participar en aquest petit detall, et fem arribar doncs una pilota i unes botes dels anys 20.
Ah, per favor.
Perquè com que sé tu ets un home que sempre has tingut una gran inquietud per la història del futbol, et volem fer arribar aquest petit detall. I el Ramon Besa també es va encarregar.
L'altra col·lecció és el futbol del Mayoral, doncs un cartell dels anys 60 en què apareixen doncs tres futbolistes com Luis Suárez, Kubala...
Puc obrir?
I, home, i tant, clar. I el Coxis, que...
Meravellós. Que bonic.
Emilio, hauries de veure Cacaolat, l'aliment número 1. Estadio del Club de Fútbol Barcelona, 8 de marzo...
Tú has currado y tú has guañado.
8 de marzo de 1961, a las 9 de la noche, Club de Fútbol Barcelona, campeón nacional de Liga, Spartak Rade Kraulove, campeón de Checoslovaquia, que es un país que ya no existe. Y la fotografía en afecta, Kubala, Sibor i Suárez.
No, Coxis.
Coxis, perdó. Sí. Coxis i Suárez. És que aquests jo no els vaig veure.
No, més que res, perquè de la col·lecció del Manel, del Manel Mayoral, el Kubala i el Suárez plegats no hi ha massa... Bueno, n'hi ha, però ha de ser dels anys 60, no?
Cacaulà, Letona i Alfona.
Tres productes d'insuperable calidad que han merecido de la distinción Calitax.
Sí, senyor. Nois, una abraçada molt forta i moltíssimes, moltíssimes gràcies. No només per això, sinó per tot, també, a vosaltres.
Gràcies, Antoni. Gràcies,
una abraçada sempre. I bon dia. Una pausa i els APMs.
I què fa un entrenador de futbol?
El mateix que a casa Tarradellas. Agafa la millor base, tria els ingredients més bons i els posa a escalfar. Com una pizza de casa Tarradellas. I en 8 minuts tu gaudeixes del que més t'agrada.
Com m'agrada el futbol.
Com t'agraden les pizzas.
Casa Tarradellas, només saben fer les coses bones.